Al matí, a Ràdio Estel.
Titan, aquesta és una de les paraules més pronunciades des d'aquest diumenge. Diumenge és el dia en què aquest submarí submergible turístic per visitar les restes del Titanic va perdre contacte amb el vaixell des d'on havia sortit per anar a mostrar a aquests turistes les restes del Titanic. Una hora i 45 minuts després es va perdre el contacte, no se n'ha sabut res més. S'ha posat en marxa una operació de rescat que, com us dèiem, des que hem arrencat avui el programa, està entrant en hores crítiques. En hores crítiques, bàsicament, perquè, segons els càlculs dels qui coneixen aquest submarí, amb les reserves d'oxigen que portava, aquest migdia aquestes reserves, en el millor dels escenaris, s'esgotaran. Això hauria de passar a partir de les 12, la 1 del migdia d'avui. També és veritat que les autoritats que estan participant del rescat estan demanant que ningú perdi l'esperança, que mentre el rescat sigui possible s'ha de creure en què es pot fer i que, per tant, hi ha encara aquestes hores de coll, de marge, que en són poques, però que encara hi ha aquestes hores de marge. Ahir l'esperança se centrava en aquest soroll que us hem anat explicant, que es va aconseguir detectar, un soroll submarí que sembla que es repetia cada 30 minuts i que s'interpreta, s'entén com una senyal que s'estaria fent des del Titan per part d'aquestes 5 persones per intentar indicar la seva posició. Ara bé, estem parlant d'un submergible que fa 7 metres de llarg, encara no. És a dir, s'està buscant literalment una agulla en un paller i s'està fent contrarrellotge. Avui en volem parlar. Aquest matí és amb nosaltres ja el Pere Puig. En Pere Puig és cap del Departament de Geociències Marines de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. Forma part del SACIC. Senyor Puig, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, clar, les autoritats que estan participant del rescat diuen, escolta'm, l'esperança l'hem de mantenir mentre el rescat sigui possible. Hem d'entendre que aquest rescat encara és factible, és a dir, estem parlant que són pràcticament les 9 del matí i que poden tenir oxigen fins a les 12 o la 1, aproximadament.
Bueno, mira, bé, hi ha un cas, va haver-hi, ahir llegint, documentant-me sobre casos semblants, va haver un cas d'un submarí d'una empresa que estava posant un cable submarí, va tenir un incident a l'hora de recuperar el submarí, van baixar al fons i els van recuperar 12 hores després del límit d'oxigen que teòricament tenien. Van mantenir la calma dintre, no van respirar més del normal i van anar com dosificant l'oxigen i els van poder salvar.
Clar, jo ara explicava que, de fet,
un submarí que estava a 400 metres. Aquí estem parlant d'un submarí que està a 3.700 o 3.800 metres.
Clar. Això és... Sobretot, segurament, és molt important ara el que estigui passant dins, no?, d'aquest submarí, perquè jo crec que ara vostè apuntava una clau, que és que, evidentment, nosaltres estem dient aproximadament les reserves d'oxigen que es compta que té aquest submarí, però, clar, aquests càlculs es fan sempre pensant en persones que estan absolutament tranquil·les, relaxades i gaudint, no?, de l'experiència que, en principi, suposa poder anar a veure les restes del Titanic.
Sí, exacte.
Ho dic perquè, clar, estar en aquest estat fa que es respiri molt menys que si un, per exemple, està en ple neguit de si em rescataran o no, de
exacte,
si puc morir o no, no?
Sí, si entren a mi per ventilació, es posen molt nerviosos, respiren més del que tocaria, doncs les reserves s'esgoten, clar.
Crec que vostè ha estat en un submarí d'aquestes característiques. Entenem per aquestes característiques una nau semblant, eh? Entenc que a tanta profunditat no, o sí?
Sí, n'he estat en dos.
En dos?
Que es deia Jago, i tenia un límit de fondària de 400 i van baixar fins als 400. I també he estat a l'interior d'un submarí de fabricació catalana, de l'ICTI Neu 3,
sí,
que aquest pot baixar fins a 1.200 metres, està certificat, es van certificar a França, i aquí vaig baixar amb una immersió de poca fondària a les formigues, uh-huh. A les illes formigues.
A les illes formigues. Com són les sensacions d'estar en un habitacle? Perquè entenc que això són habitacles molt petits.
Sí, són molt reduïts i, diguéssim, no estàs massa còmode. O sigui, estàs assegut, amb els genolls doblegats, a l'interior és fred i també es condensa, hi ha una certa sensació de que es va condensant com el vapor d'aire, no?, al respirar. Mm. I sí, no és gaire còmode, però com que estàs, diguéssim, gaudint d'un espectacle, diguéssim, únic, perquè normalment es baixa a llocs per fer expedicions arqueològiques o investigacions científiques, diguéssim, això ja et fa perdre, diguéssim, aquesta sensació d'incomoditat.
Clar.
Però clar, estar-s'hi 4 dies com si han estat aquestes persones, doncs al final el fred...
Ara li anava a fer-li una pregunta, anava a dir que potser és una tonteria, però deu fer-hi fred, no?, en un espai com aquest.
Sí, ahir també vaig estar mirant a veure la temperatura que hi ha en la zona on està enfonsat el Titanic. Són 2,5 graus. O sigui, compte que tu vas abrigat dintre del submarí, pots estar a les immersions durant a baix. Aquesta gent plantejava una immersió de 2 hores de baixar, una horeta de mirar el Titanic i 2 hores de pujar. Clar, una horeta a 2,5 graus, doncs, bueno, t'abrigues una mica i no passa res. Però 4 dies a 2 graus, la sensació de fred segurament també els haurà d'estar afectant.
Clar. Ara vostè deia una expedició com aquesta al Titanic són 2 hores i escaig de baixar fins a arribar a les restes del Titanic, una horeta voltant per veure les restes del Titanic i 2 hores i escaig més per tirar amunt. Aquests temps de pujada i de baixada es poden escurçar?
No en tinc ni idea. Jo suposo que no, que deu estar tot pensat, diguéssim, amb el pes de l'equip, i perquè compta que dintre hi ha aire, és una bombolla, pesa, però diguéssim, té un pes reduït, perquè un cop a baix ha de poder navegar i flotar, per tant té una flotabilitat que ve a ser com neutra, és com un submarinista, un escafandrista, que baixa buidant l'aire del jaquet o del collarí, llavors agafa flotabilitat negativa i pot enfonsar-se. Llavors, sota s'equilibra, posant més aire o menys aire de l'ampolla d'aire comprimit dintre d'aquest xaleco, i llavors aconsegueix la flotabilitat neutra i es pot bellugar.
No? Aquests submarins, normalment, per tirar amunt...
Amb el submarí.
Clar, per tirar amunt, aquests submarins, normalment, necessiten també gastar una miqueta d'aquest aire o deixen anar llast i pujant?
Porten un llast, porten unes barres de plom o uns discos de plom, llavors quan volen pujar, de fet per tenen petites proporcions de pes que per aconseguir aquesta flotabilitat neutra, en lloc de gastar aire, doncs van deixant anar pes fins que, de mica en mica, fins que guanyen la flotabilitat neutra. Llavors, allà baix ja es belluguen amb els motors, endavant, enrere, cap amunt, cap avall, però ja han aconseguit aquesta flotabilitat neutra. Quan volen pujar, deixen anar més llast i la mateixa flotabilitat positiva que guanya el submarí els fa pujar. Tampoc convé pujar massa ràpid, perquè llavors, bueno, no sé, els materials que estan fets aquest submarí suposo que estan pensats perquè la pressió vagi augmentant amb una certa celeritat i al revés, vagi disminuint amb una certa celeritat. Si agafes el submarí i el posessis de superfície immediatament a baix amb molta pressió, igual implosionaria.
Clar.
Però a l'hora de baixar mica en mica els materials es van ajustant i, i aguanten, aguanten
per,
la pressió
i
millor.
Ser,
hi ha menys fatiga del material.
Uh-huh. Ara en seguirem parlant d'aquest submarí, de com són aquest tipus d'immersions. En Pere Puig us deia que és cap del Departament de Geociències Marines de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, que pertany al CSIC. L'Agustí Martí és el degà de la Facultat de Nàutica de la UPC aquí a Barcelona i, a més, és capità de la Marina Mercant. Capità, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Clar, estem parlant d'una operació de rescat que s'està fent a l'Atlàntic Nord. Quan es diu l'Atlàntic Nord, en quin tipus d'oceà hem de pensar?
Home, hem de pensar justament en ja l'oceà a la vora de la costa, no estem tan lluny de la costa. El que passa és que estem a molta profunditat i en aquestes profunditats de vegades de 3.000 o 4.000 metres, doncs, i des del punt de vista d'un rescat d'una embarcació que pot estar, en aquest cas, aquest tipus de batiscaf, que pot estar a aquesta profunditat, doncs és un rescat amb, jo diria, mínimes possibilitats, però que no es deixi primer de buscar-lo. I estàs en un lloc profund, és com buscar de vegades una agulla en un paller.
Com es fa per ahir es deia, no? Uns avions han aconseguit localitzar un so submarí que repeteix cada 30 minuts i, per tant, això ens fa pensar que potser són ells que estan enviant aquesta senyal, però, clar, 3.800 metres de profunditat és negra nit i aquest aparell fa tot just 7 metres d'eslora. És a dir, és que és literalment una agulla en un paller. Com es busca en la foscor absoluta una agulla en un paller?
Doncs, mira, justament no fa molt temps es va fer una xerrada sobre submarins i batiscafs aquí a la Facultat de Nàutica de Barcelona, dirigit als enginyers navals que dissenyen, poden arribar a dissenyar aquest tipus d'equipaments. I aleshores, la forma, clar, hem de tenir en compte que dins de l'aigua hi ha molts equips que a la superfície funcionen, com pot ser un radar o pot ser el propi GPS, però aquí tot funciona a base de ones electromagnètiques mitjançant els sonars, que són uns equipaments que fan servir també els propis submarins, vale, per detectar si tenen parets de roca o profunditat dins de l'aigua, i és la forma en què des d'altres vaixells poden arribar a localitzar un objecte en aquesta profunditat, i és l'única forma que hi ha.
Però amb un sonar d'aquests, per exemple, és a dir, en principi el submergible el que feia era acostar-se a la zona on hi ha les restes del Titanic, per exemple, no?
Sí.
En el supòsit que hagi tirat avall i estigui a l'entorn d'on hi ha el Titanic, un sonar com pot distingir el que és aquest submarí de només 7 metres de qualsevol altre de les restes del Titanic?
Doncs bé, ara hi ha sonars que porten aquests vaixells oceanogràfics que fins i tot són els que escanegen el fons del mar. El fons del mar normalment és un fons pla, no és com aquí, com les barretes que hi ha a la costa, no? El fons del mar a 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 metres és totalment pla, i aquí hi ha una irregularitat que la poden arribar a captar. Agafen fins i tot els cetacis, que poden estar tenint molta profunditat. Però, en aquest cas, ells coneixen perfectament quina és la silueta exacta de les restes del Titanic, no solament dels dos trossos proa i popa, sinó de tot l'escampall que hi ha de material. Aleshores, clar, és una feina de superespecialistes detectar en les proximitats del Titanic un altre element nou, que seria aquest element d'aquests 7 metres. Lògicament, estem parlant d'uns equips que els disposen molts pocs vaixells, eh? O sigui, no tothom té un equipament aquest complet per aixecar el fons marí. És el que poden fer servir. O sigui, no hi ha altres elements.
Una operació de rescat d'aquestes característiques, a banda de ser molt complexa, és una operació de molt risc. És a dir, estem parlant al final de que si se'ls localitza, algú haurà de baixar també fins allà, no sé si seran persones o ha de ser algun tipus de submarí semblant, però robotitzat, o no sé si se'ls ha d'enviar, jo ara parlo sense tenir-ne idees, és a dir, no sé si es pot agafar i enviar un cable a 4.000 metres de profunditat, agafar aquest submarí, remolcar-lo cap a la superfície. Estem parlant d'una operació que cas que es pugui fer perquè es digués, escolta'm, l'hem trobat, és molt complicada i a més és de molt risc?
Mira, justament ahir parlant amb un parell de persones que han treballat en un disseny d'un batiscaf, d'un submarí, d'aquests petitets, per baixar molta profunditat, ens explicaven que, clar, la primera part és trobar-la, localitzar-la. Si ja tens suficient, tal com deia abans l'altra persona, estigui bé i es trobi bé, però, clar, que el tema de l'oxigen és vital. Una vegada està localitzat, no es pot fer cap trasbàs dins de l'aigua d'aquestes persones. O sigui, aquest batiscaf és una mena de submarí amb una sola sortida i sellada. O sigui que les cinc persones estan segellades literalment dins d'aquesta embarcació, no? I vol dir que l'han de treure fora. Per treure-la fora, necessàriament ha d'haver una altra embarcació, ja sigui tripulada o no, que la pugui agafar, la pugui enganxar, val? I la pugui portar a la superfície. Això seria el que ahir ens explicaven gent molt entesa en tema de rescats d'aquells que no se'n coneixen massa,
clar,
perquè no hi ha experiència en això. I fins que l'embarcació o aquest submarí batiscaf surti a la superfície, arrossegada o remolcada per una altra embarcació, perquè no sabem quin dany té, perquè no sabem si és que li ha entrat aigua, perquè és difícil, perquè el que hi ha entès és una embarcació feta amb fibra de carbó i titani, que és molt dur i que està totalment segellat. Per tant, l'haurà de remolcar cap amunt, si és que pot, i a la superfície, aleshores, amb desenroscar tota l'etapa, que porta perns i cargols femelles de seguretat, i treure'ls tots, i si la gent la poden rescatar, aquí seria l'única opció.
Clar.
Que veiem que hi ha mínimes possibilitats.
En Pere Puig ens explicava que vostè, Pere, havia tingut l'oportunitat, no?, d'estar en un parell de submarins semblants, no aquestes profunditats, però en submergibles d'aquest tipus. A mi una de les coses que em va sorprendre del que hem pogut anar coneixent aquests dies, senyor Puig, d'aquest Titan, és aquesta imatge que ara l'Agustí Martí feia referència, no?, de que els tanquen allà segellats des de fora, de manera que ells ni tan sols tenen l'oportunitat d'obrir aquella escotilla. Jo no sé si això és semblant al que, al que vostè ha viscut en la seva experiència en submarins, aquestes característiques, o no? O tenien vostès l'escotilla per obrir?
No, en els dos que he estat jo, a mi també em va sorprendre llegir això, en els dos que he estat jo, tanques des de dins. Des de dins hi ha una maneta i tanques com tanques una cúpula, en els dos casos és una semisfera de vidre o de metacrilat molt gruixut, i llavors sella perfectament i des de dintre tanques. Llavors, la mateixa pressió de l'aigua quan t'enfonses fa que aquesta semisfera s'apreti contra l'estructura metàl·lica del submarí i selli perfectament. No?
Vosaltres, els que us dediqueu a aquest món, en teníeu coneixement que existia aquest Titanic, que hi havia aquesta empresa que es dedicava a fer aquestes immersions al Titanic, però que ho feia en aquest submergible, que ara hem vist que ells la paraula que utilitzen és experimental?
Sí, de fet, hi ha moltes empreses que es dediquen a fer submarins d'aquests per passatgers, no? Que no són submarins científics, amb capacitat d'agafar mostres o amb càmeres de filmació d'alta qualitat per agafar bones imatges del fons marí, sinó que estan més pensats per portar tripulació i són bastant populars a les Bahames, on hi ha bancs de corall a 100 metres de fondària, però és això, baixen un centenar de metres i tornen a pujar. I, de fet, hi ha una empresa que es dedica a fabricar aquests submarins que es diu Triton i que s'ha instal·lat a Sant Cugat. Aquí a Sant Cugat hi ha una empresa que es dedica a fabricar submarins d'aquests per passatgers.
Uh-huh. Us ha sorprès, que és una pregunta que us faig a tots dos, pel Pere Puig i després a l'Agustí, que darrere d'aquesta expressió experimental el que hi hagi és un aparell que s'està utilitzant sense tenir les certificacions homologades o les que s'entén que s'haurien de tenir?
Sí, a mi em va sorprendre que no hagués passat cap homologació. Sembla que aquesta gent ha fabricat aquest submarí. A més, vaig llegir que barrejar amb fibra de carboni i titani no era massa recomanable perquè en dos podia causar corrosió galvànica. Potser això el capità podrà explicar millor de què es tracta. Diguéssim que un metall fa d'ànode i l'altre fa de càtode, i davant sota una aigua, amb una aigua salada, que és un electrolit, diguéssim, mica en mica hi ha corrosió. O sigui que mica en mica vas perdent la qualitat del material i la seguretat, no? Llavors, una altra cosa que també em va sorprendre és que no tinguessin pensat en cada expedició una estratègia de rescat. O sigui, quan vaig baixar jo amb el submarí, una de les primeres coses que em va dir el pilot és dir: mira, baixem aquí baix, estarem tantes hores, si passés alguna cosa, hi ha tot un protocol de rescat on altres instituts que tenen o submarins semblants o robots operats remotament que baixen amb un cable, i si es posa en marxa un mecanisme de rescat que s'ajunten les diferents institucions que tenen submarins d'aquest tipus, col·laboren entre si, i llavors arriben al temps de treure't abans passades les en el nostre cas eren 72 hores d'autonomia. Passat aquest cert temps, diguéssim, t'asseguren que hi ha algun altre aparell que estigui baixant allà amb capacitat de treure't. Clar. En aquest només l'estan buscant, fins i tot.
Sí, sí, sí.
I el capità, treure'l serà un altre problema.
Clar. A veure, capità, això de les homologacions i aquest tipus de submergibles, clar, el que s'ha dit és com que operaven aigües internacionals, doncs allà no passa res si no està homologat o certificat. Sorprenent o habitual?
No, a veure, pels vaixells normals i pels submarins normals sempre hi ha el que s'anomena una societat de classificació, que pot ser les més conegudes és el Lloyd's, o pot ser el DNV o el Rina italià, que es dediquen justament a analitzar tota la documentació de la enginyeria i a donar per bona els materials, tot el que s'utilitza per a les soldadures, els cargols, i aleshores emiteixin els seus certificats. Jo crec que, per el que també hem llegit, i totalment d'acord amb el que deia en Pere, jo crec que anaven aquesta gent bastant per lliure. I aleshores, amb els seus departaments d'investigació, d'IMSD, perquè són gent amb molts diners, han arribat a desenvolupar aquest submarí, i aquí s'ha quedat, vull dir que el fan servir, i és veritat, vull dir que el porten amb un vaixell, aquest vaixell també té bandera de països de conveniència, no és una bandera habitual, el porten amb aigües internacionals, i gent amb molt poder adquisitiu pues, fa aquest viatge, no? Lògicament que hi ha un risc, realment no acostuma a passar res, però aquesta vegada els hi ha passat.
Clar. Pere, una pregunta. Entén la fascinació per baixar a veure les restes del Titanic, tenint en compte el risc intrínsec que implica una immersió d'aquestes característiques? Perquè ara vostè que em deia, jo altres vegades que he baixat em van explicar el protocol, li van explicar el protocol i dedueixo que deuria signar tot de papers on deuria posar blanc sobre negre totes les coses dolentes que poden passar quan no va bé, que segurament després diuen, però tot va sempre bé, no? Però en algun lloc deuen explicar quins són els riscos de fer una immersió d'aquestes característiques, i entenc que baixar a 4.000 metres de... Ara se'ns ha tallat una trucada i no sé...
No, estic aquí.
Estàs aquí, però... Ah, doncs mira, és l'Agustí Martí el qui hem perdut. Entenc que és una immersió de risc baixar a 4.000 metres de profunditat, no?
Sí, totalment, i els hi fan signar aquests papers. Jo, en el meu cas, no vaig signar cap paper, perquè eren una campanya oceanogràfica.
Sí,
eh? I ja estava implícit tot el risc, i diguéssim... Però jo no vaig signar cap paper, diguéssim, exonerant els de qualsevol responsabilitat. Aquesta gent signa papers perquè hi ha un risc, obvi, i llavors, clar, no volen que llavors els denunciïn o vagi cap companyia d'assegurances o el que sigui, doncs a demanar unes indemnitzacions per la mort d'aquesta gent. Aquesta gent signa que bueno, ells accepten el risc de baixar a 4.000 metres, i referent a la pregunta de si és fascinant baixar i observar el fons marí, t'haig de dir que sí.
Sí, fins i tot en aquestes profunditats on pot no haver-hi res. Bueno, allà, evidentment, hi ha el Titanic, vull dir que perquè baixen perquè van a veure-hi el Titanic, però no sé si hi ha gaire res més a 4.000 metres de profunditat, a banda de fosca i fred.
El fons del mar és... Desconeixem més el fons del mar que la superfície de la Lluna i ara que la superfície del mar. I, per exemple, el fons marí no és, com deia el capità, sí, hi ha llocs molt plans, però no és tan pla. Hi ha serralades submarines, hi ha dorsals oceàniques on surt lava, on surten fumaroles de fluids hidrotermals, que és on es genera l'escorça oceànica. Tots aquests ambients estan farcits de vida, d'espècies que estan completament adaptades a viure en la foscor i s'alimenten, diguéssim, del metà i dels elements que surten d'aquestes fumaroles hidrotermals. O sigui, hi ha muntanyes submarines que estan totalment colonitzades per espècies de coralls de fondària i que creen corall, bancs de corall semblant als tropicals, però amb un ambient de foscor. O sigui, no és tan desèrtic i tan monòton el fons marí com la gent...
No és tan inhòspit. Bé, per nosaltres sí, diguem.
Però bueno, és inhòspit, sí, però diguéssim, és molt desconegut, però hi ha molta diversitat de vida i molts elements morfològics, geològics, que fan que no sigui tan pla i que hi hagin unes condicions de unes condicions ambientals que són interessants d'investigar i de baixar-hi i observar.
Una darrera qüestió, amb submarins d'aquestes
característiques... Una coseta, és que...
Sí.
Antigament les exploracions aquestes es feien amb batiscafs tripulats, però ara ja tot es fa amb robots operats remotament, que van via cable i tenen càmeres.
Clar.
I t'haig de dir que veure el fons marí a través d'una pantalla d'ordinador, de les càmeres d'aquests robots, no té res a veure amb tu baixar amb un submarí i mirar per la finestra.
Bueno, en el cas d'aquest Titan, una de les coses que he llegit que a mi em va sorprendre molt, que és no només el cost econòmic que té, sinó que, a més, un cop t'han dit això, també es veu que t'ha de quedar clar que la finestra és mini, que veure hi costa molt i que, depèn d'on estiguis assegut, has de ser una mica contorsionista per arribar-hi. Vull dir que tampoc és...
Sí, el Jago tenia una finestra, jo crec, un pèl més gran que el submarí alemany, més gran que el Titan, però l'Ictineu 3, una de les innovacions que ha fet en el món dels submergibles tripulats, és que té una esfera enorme, de gaire més d'un metre de diàmetre, i tens un camp de visió de més de 150 graus. O sigui, tu pots ficar gairebé dintre d'aquesta semisfera i tens una visió de camp que és impressionant. Amb això han sigut molt innovadors.
En aquest sentit, és que ara em passava pel cap, no sé si a 4.000 metres, no sé si hem d'anar tan a l'extrem, però amb aquests submergibles, amb aquests submarins, aquest tipus d'expedicions estan a l'abast de tothom sense cap tipus de preparació? Em refereixo des d'un punt de vista físic,
Sí.
Vull dir, és que ara estava recordant que aquests dies, amb tot això que ha passat, hem estat parlant ara del Titanic, els 4.000 metres de profunditat que pràcticament que està, però jo recordo que fa uns quants anys vam estar parlant molt justament del James Cameron, del director de cinema de la pel·lícula, no?, del Titanic, que va baixar amb un submarí d'aquests també que es va fer construir ell, i crec que amb National Geographic en van fer un reportatge allà a la fossa de les Marianes, que van baixar, crec que eren pràcticament 11.000 metres de profunditat, és a dir, més del doble d'on estan ara. I va baixar el James Cameron, que a veure, és un bussejador expert i reconegut, però tampoc és un atleta, per entendre'ns, no?
No, les condicions físiques és com anar dins un cotxe, o sigui, no... però és sota aigua. És com anar dintre de la furgoneta, amb una furgoneta de passeig per la muntanya, i vas mirant per la finestreta i veus prats i muntanyes i floretes.
I a nivell físic, anar i tornar no implica res, eh? No és una mica com els astronautes que en tornar estan una miqueta marejats, vull dir que encara que es baixi aquestes profunditats, vull dir, el cos puja i baixa i ve...
Està molt poc temps.
Clar.
Suposo que si en el cas de rescats, per exemple, aquesta gent... que et comentava al principi, em sembla que Piscis es deia el submersible, que es van quedar al fons del mar a 400 metres i els van treure després de 3 dies i mig, una cosa així. Van sortir marejats perquè, clar, el problema no és tant la manca d'oxigen, sinó és l'excés de CO2 de l'aire que respires. Que t'acaba per marejar i llavors doncs et desmaies i llavors quan s'acaba l'oxigen sí que mors per asfíxia, sí. Però primer et desmaies per excés de CO2. Els submarins tenen unes sals que van com atrapant el CO2 de l'aire que respires i van insuflant o van donant petites quantitats d'oxigen perquè l'aire sempre estigui en una proporció d'oxigen.
Clar, perquè si no el problema no seria que tinguis oxigen, sinó que estarien respirant el seu propi diòxid de carboni.
Exacte.
Pere Puig, un autèntic plaer escoltar-te aquest matí. No sé